Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Les entitats amb projectes reconeguts als pressupostos participatius Construint Ciutat confirmen que no han rebut els recursos promesos. Després de la denúncia de la coordinadora de músics de Sabadell que s'ha vist obligada a suspendre el seu projecte, altres entitats consultades per aquesta mateixa emissora corroboren que es troben exactament en la mateixa situació. La gerent de l'Avant, una de les entitats afectades, assegura que el retard en els cobraments és més elevat del ja habitual a l'administració pública. Lídia Gil.
Clar, com que les entitats ja venim d'aquest no arribar mai, d'aquest no tenir mai el suficient pressupost, de que no, ja, suposo que ja t'acostumes i ja vas fent de més i de menys, però sí, aquest any, en especial l'abans, s'havia incrementat per aquest peron, llavors sí que ho notem.
Els casos més preocupants són els dels projectes que ja havien d'estar en marxa i en els quals les entitats no tenen capacitat per avançar els diners necessaris per fer-los possible. És la principal notícia d'aquest dijous 22 d'agost, però n'hi ha d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen.
Baixen els casos de cremades solars que arriben als centres d'atenció primària sabadellencs.
Des de l'ICE s'asseguren que les atencions han baixat respecte a anys anteriors i ho atribueixen a una major consciència de la ciutadania. Jordi Nogués és infermer del CAP La Serra.
Ens arriben, sí, alguns casos, tot i que és menor la incidència que en anys anteriors. Sembla ser que tothom està més conscienciat de la utilització de protectors solars i cobrir-se les hores de màxima calor, no? Sempre aquestes hores són de les 12 del migdia a les 4 de la tarda, que és quan especialment doncs, crema més el sol, no? I bé, cada any ens trobem que són menors les incidències, o sigui, hi ha menys casos, La gent està més conscienciada.
No obstant això, els casos que arriben a l'atenció primària solen ser de primer grau, amb butllofes, dolor i febre, uns símptomes que es tracten amb analgèsics, cremes i dutxes fredes.
En esports, David de la Cruz participarà finalment a la Vuelta a Espanya.
Tot i quedar-se'n fora en primera instància, el seu equip, Lineos, ha fet oficial aquest matí que el ciclista sabadellenc substituirà el francès Kenny Alisson per motius que no s'han especificat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes i altres notícies, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient assolellat, tot i el creixement de nuvolades a punts del prelitoral i també, en general, de l'interior de la Catalunya central. En qualsevol cas són de poc desenvolupament, però sí que no es descarta que puguin deixar algun ruixat a punts del prelitoral, especialment al sector central. D'altra banda, la temperatura avui acompanyarà amb aquest ambient més assolellat i esperem màximes una miqueta més elevades que no pas ahir. Entorn als 2-3 graus, si bé al terç oest, localment aquest ascens podria ser més significatiu. De cara a demà, la jornada també es mantindrà molt tranquil·la amb un ambient assolellat i la possibilitat, amb les nuvolades de tarda, d'algun ruixat a punts, especialment del Pirineu. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Moment ara per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments no hi ha cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro als trams Clot Fondo de la línia 1, Parallels de Gran Família de la línia 2 i Collblanca Miravet de la línia 5. Podeu consultar les alternatives al web i a l'app de TMB. I també, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però un servei alternatiu per carretera. I això és tot de moment des del Centre d'Informació i Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Passant pràcticament 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb la Bea Aguilar a les vies de so.
La notícia del dia.
Els pressupostos participatius del Construint Ciutat estan aturats. Després de la denúncia de la setmana passada que la coordinadora de músics de Sabadell suspenia un projecte per falta de recursos, ara una desena d'entitats es troben amb la incertesa de si podran fer o no els projectes proposats i acceptats per votació popular. Algunes no han començat les activitats, d'altres sí, i en el millor dels casos han iniciat assumint les despeses ells mateixos. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. El Construint Ciutat destina 1 milió d'euros al pressupost municipal de 2019 a projectes escollits per la ciutadania. 500.000 d'euros a projectes i serveis comunitaris i l'altre 50% a intervencions en l'espai públic. Segons ha pogut saber aquesta casa, aquestes partides d'espai públic s'estarien executant o es troben en vies administratives, però les partides que han de rebre les entitats i associacions estarien bloquejades des del juliol. Cap de les entitats consultades per aquesta emissora ha rebut uns diners que havien de començar a arribar al mes passat. Lídia Gil, gerent de l'Avant, explica el cas del projecte de millora de les habilitats socials dels joves amb malalties neurològiques.
Hi ha una part, no?, que arriba primer, després hi ha una part que és un cop justificat, i aquesta part que havia d'arribar primer havia d'arribar abans de l'estiu. I llavors això ha quedat aturat i entenem que és pel canvi, no? En el canvi de legislatura, doncs, bueno, hi ha un temps, doncs, que es paralitza tot, per dir-ho d'alguna manera, i llavors suposo que esperem que a partir de l'inici del setembre, doncs, que aquesta partida pressupostària pugui arribar a les entitats, perquè si no se'ns dificulta.
El projecte d'Avant està dotat amb 23.800 euros, xifres importants per a algunes entitats i associacions que és impossible d'assumir per endavant. És el cas del Teler Cooperatiu, que es troba que han començat un projecte i tenen una sagnia econòmica perquè no han arribat als 33.000 euros que els atorguen els pressupostos participatius i ara paguen 2 salaris més associats al projecte del supermercat solidari i cooperatiu. Per això, alguns projectes han modificat el calendari i d'altres, que comencen al setembre, estan a l'espera que arribin les partides. Segons els beneficis, els contractes amb l'Ajuntament era per rebre un 80% del pressupost en el moment de la firma i l'altre 20% restant al final i amb una justificació. Des de l'Avant, la seva gerent, Lídia Gil, apunta que aquest retard es deu al canvi de color polític després del mandat del quadripartit.
Nosaltres, com Avant, que estem a altres ciutats del Vallès, estem a Sant Cugat, a Rubí, a Terrassa, a Castellà, en algunes ciutats també ens ha passat això, que pel canvi de legislatura, com és a nivell de tots els ajuntaments, doncs hi ha partides de pressupost que no han arribat encara a la seu, a la ciutat, bueno, a l'Avant. Estem esperant.
Els pressupostos participatius Construint Ciutat són un projecte de l'anterior mandat i el govern quadripartit, que es va posar en marxa el 2016.
El nombre de sabadellencs atesos als centres d'atenció primària per cremades solars ha anat a la baixa en els últims anys. Així ho han confirmat a Ràdio Sabadell des de l'Institut Català de la Salut, l'ICS, apuntant que aquest any només s'han vist a la ciutat casos molt puntuals. Un fet que atribueixen a un augment de la consciència de la ciutadania a l'hora d'utilitzar cremes solars, protegir-se del sol i no exposar-se a les hores centrals del dia.
Tot i que qualsevol persona pot patir els efectes del sol, hi ha hagut alguns col·lectius en què les cremades són més freqüents. Els ha apuntat Jordi Nogués, infermer del Cap La Serra.
Ens trobem gent de totes les edats, però és més habitual que afecti a gent jove o de mitjana edat, perquè doncs són els que més van a la piscina o més van a la platja, no? La gent gran doncs hi van menys, però afecta, ja et dic, joves, mitjana edat, bàsicament. Els nens petits també tenim algun cas, perquè doncs tenen la pell més blanca i la radiació els afecta més. Llavors, si no hi ha protecció, doncs és important tot, que les mesures que nosaltres donem de consells per evitar les cremades solars, doncs durant l'estiu es repeteixen, no?, aquí constantment.
Malgrat que el nombre de casos per cremades solars ha baixat, els que arriben a les consultes de l'atenció primària solen ser de gravetat.
Quan arriben a nosaltres és perquè doncs, realment doncs, són cremades de primer grau però importants, que hi ha butllofa, que hi ha molt dolor i inclús febre, i llavors doncs, el tractament és simptomàtic, és dir que és prendre algun analgèsic per al dolor, crema hidratant, dutxes fresquetes, i en alguns casos es valora doncs, l'ús de cremes amb cortisona, però es té que tindre la prescripció mèdica sanitària per fer aquest tipus de tractament.
Nogués admet que, malgrat l'augment de la consciència ciutadana, encara hi ha contextos en què es prenen menys precaucions, i és que sovint es relacionen les cremades del sol només amb la platja.
A la la platja, amb la brisa marina, el reflex de l'aigua i la sorra, sempre és pitjor perquè hi ha més radiació, això és cert. A la muntanya, de totes formes, si s'està en una alçada bastant considerable, també la radiació és important, per tant, també s'ha de pensar, no? Però altres activitats que fem a la vida quotidiana, doncs, com passejar pel carrer o activitats agrícoles, doncs no s'hi pensa tant perquè sembla que no ha de passar... Es pensa més quan anem a fer, doncs, allò, doncs, que estàs molt nu, sense roba, i que vas a banyar-te, esclar. Evidentment, les cremades poden ser pitjors.
En tot cas, des de l'ICS insisteixen que darrere la majoria de casos de càncer de pell hi ha precisament les cremades i l'exposició al sol.
Les que provoquen melanomes estan molt associades a cremades fortes, però també hi ha unes altres que és un càncer de pell no melanoma, que té poca mortalitat, però que sí que apareixen, i que és un acúmul al llarg de la vida de l'exposició que hem estat al sol. És a dir, que el sol és bo, però és beneficiós per la nostra salut prendre una mica el sol, però s'ha d'anar amb compte. O sigui...
Des de l'Institut Català de la Salut insisteixen en la necessitat d'evitar el sol en les hores centrals del dia, tapar-se amb roba i ulleres fosques i beure molta aigua. En cas de patir cremades, assenyalen les cremes hidratants i les dutxes amb aigua freda com les grans aliades.
Més notícies en pàgina de successos. Cremen 150 metres quadrats de matolls al polígon de Sant Pau de Riusec.
Ahir al migdia els bombers de la Generalitat van rebre l'avís que hi havia flames a les jardineres i matolls que hi ha tocada a l'establiment comercial d'IKEA Sabadell. Les causes del foc encara es desconeixen, però segons alguns testimonis hi podria haver estat intencionat.
Ingressada al taulí una dona que va perdre la consciència al carrer.
Els fets van passar ahir a un quart de nou de vespre al carrer Castellà del Vallès, a la Creu Alta. La dona de 29 anys va rebre assistència dels serveis mèdics que la van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic reservat.
Un cotxe s'encasta contra tres contenidors i vehicles aparcats amb bateria.
Ahir, a 3:15 de la nit, un turisme va perdre el control quan circulava pel carrer Velázquez, cantonada amb el carrer Casp, a les Termes. Segons ha apuntat la policia municipal, el conductor de 29 anys va perdre el control del cotxe per una fallada tècnica. Com a conseqüència del xoc, l'home va ser traslladat al Parc Taulí amb ferides de caràcter lleu.
Un foc amb mobles vells afecta el cablejat elèctric i les façanes dels edificis del carrer Tornés a Espronceda.
Aquesta matinada s'ha produït un incendi suposadament intencionat d'uns mobles vells que eren al mig de la via pública. Van intervenir-hi una dotació dels bombers de la Generalitat i tres unitats de la policia municipal.
I desarticulat un grup criminal que falsificava pòlisses d'assegurances a Terrassa.
L'alarma va esclatar quan una corredoria d'assegurances va alertar els Mossos d'Esquadra que s'havien fet pòlisses fraudulentes usant els seus codis informàtics. Hi havia unes 200 víctimes i es calcula que haurien pogut estafar fins a 147.000 euros a les corredories a través de falsificacions. Hi ha tres detinguts que es troben en llibertat amb càrrecs pels delictes d'estafa continuada, falsificació documental i revelació de secrets. Malgrat això, la investigació continua oberta i es busca dos responsables més.
En cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès realitza avui un dels clàssics de l'estiu, el seu concert al Festival de Torroella de Montgrí. Acompanyarà el sicilià Giuseppe Andaloro, una de les promeses actuals del món del piano. En aquesta audició sonaran peces de Beethoven i Rachmaninoff.
El concert per piano i orquestra número 2, opus 18, de Sergei Rachmaninoff, serà una de les meitats que omplirà la cita de l'OSB a Torroella de Montgrí. Sota la direcció del mestre Rubén Gimeno, el solista que interpretarà el piano al genial compositor rus serà Giuseppe Andaloro. El gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òscar Lanuza, detalla de qui es tracta.
És una de les figures... promeses més importants del món del piano, i és una sort també descobrir aquests pianistes que després fan una enorme carrera i que amb la Sinfònica sempre han tingut normalment el contacte en la seva fase de joventut, no? Festival de Torroella també és un dels clàssics i és una de les grans fites de l'estiu.
El lloc que acull l'execució és l'Auditori Espaiter, per l'Anuza, una de les millors sales del país. També s'hi podrà escoltar una peça d'un segle abans que Rachmaninoff, el concert per piano i orquestra número 2, opus 19, de Beethoven. Tant el compositor alemany com el rus van estrenar el seu concert interpretant-lo personalment al piano. Com es gesta un programa tan exigent? Qui en decideix el contingut? La Nusa respon.
Això normalment és un acord, en cada cas és diferent, normalment és un acord entre els concerts que tenen repertori o que, dels quals n'és especialista el solista, en aquest cas, òbviament, aquí la seva opinió és potser la més important, també una mica el que espera el festival o el que vol oferir el seu públic dins de la seva programació, vull dir, fer una programació que sigui coherent, que sigui variada, que és el que espera el públic.
Una ocasió més per l'Orquestra Simfònica del Vallès d'acostar la música clàssica allà on hi hagi públic disposat a escoltar-la.
El tarannà de la Simfònica és el de portar la música allà on es necessita, el de portar la música allà on hi ha el públic, i l'estiu no és una excepció, vull dir, ho fan tot l'any amb les gires d'òpera, amb la gira de valsos, amb la gira de Setmana Santa, amb tots els projectes territorials que fem, i fem especialment a l'estiu, en aquesta època que els auditoris convencionals doncs estan més tancats o estan o han reduït la seva activitat, doncs portant la música a aquests grans festivals que té Catalunya i dels quals estem orgullosos.
El concert començarà a les 10 de la nit i clausurarà el Festival de Torroella de Montgrí d'enguany, que l'any que ve arribarà ja a la seva 40a edició.
Aparquem la cultura i sortim fora de Sabadell i de la comarca. Interior proposarà l'enduriment del Codi Penal contra els lladres reincidents.
Ho ha anunciat avui el conseller Miquel Buch, apunta a la voluntat de facilitar que els lladres que han robat moltes vegades puguin entrar a la presó. La proposta es traslladarà al ministre de l'Interior perquè el Congrés comenci a treballar en el debat d'aquest canvi de llei. Ara mateix, només el 10% dels lladres que exerceixen robatoris violents a Barcelona ingressen a presó.
Últimes hores perquè treballadors de Terra d'Ibèria i l'empresa arribin a un acord i evitin la vaga convocada per aquest cap de setmana.
El president del comitè d'empresa, José Antonio Ramírez, s'ha mostrat optimista i confia que es podrà arribar a un pacte.
I tornem amb les ganes de trobar una solució al conflicte. Entenem que és positiu que estem aquí per parlar de quina ha de ser la solució i esperem que avui, duri el que duri la reunió, trobem una solució al conflicte.
Al cas de la vaga que s'arribi a fer, Ramírez fa una crida a complir amb els serveis mínims fixats des del govern.
El 90% de pilots de Ryanair donen suport a la vaga.
Una aturada és una de les possibilitats mesures de la protesta que volen emprendre contra el tancament de bases de la companyia. Un tancament que podria afectar l'aeroport de Girona, així com el de Tenerife Sud i el de les Palmes de Gran Canària. El Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, el SEPLA, reclama a la companyia que recapaciti la decisió, ja que considera que no hi ha una motivació econòmica per portar la terme.
El vaixell d'Open Arms es quedarà a Sicília durant almenys 10 dies.
La justícia italiana el té sota custòdia mentre investiga els fets dels últims dies i determina les responsabilitats. La presidència del vaixell serà clau per recuperar la documentació, registres informàtics i les pantalles del radar que aportaran llum sobre la deriva del vaixell durant 19 dies.
I tercera agressió sexual a Barcelona dels últims 5 dies.
Aquesta matinada se n'ha registrat una amb una jove del barri d'Horta, que se suma a la denúncia d'ahir i una tercera al cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra tenen les tres investigacions obertes i, de moment, no s'ha fet cap detenció.
No han passat ni 4 mesos des d'aquest moment.
Treu la centrada de Iguala, seria petit Arturo! Gol, 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 gol! Per morir amb vida!
La roda gira novament, les il·lusions estan renovades i el Castellón torna a l'estadi.
Sabadell en joc.
Diumenge comença oficialment la temporada 2019-2020. A partir de 6:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Castellón.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchas los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, David de la Cruz participarà finalment a la Vuelta a Espanya. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Karen.
El seu equip, Lineos, ha fet marxa enrere un dia i mig després de no incloure'l entre els 8 ciclistes escollits per participar a la tercera gran ronda d'aquest any. El sabadellenc, per tant, estarà present a la línia de sortida de Torrevieja.
Sí, de la Cruz substituirà el francès Kenny Elizon, tot i que el seu equip no ha donat més motius d'aquest canvi d'última hora. El de Campoamor també ho ha confirmat aquest matí amb una piulada a les xarxes socials en què agraeix tots els missatges de suport, diu que li ajudaran a donar el 100%. La decisió de Lineos en un primer moment semblava venir motivada pels contactes del ciclista sabadellenc amb equips com el Movistar de cara a l'any que ve. En aquest 2019 de la Cruz ha patit una fractura a la mà al Tour de Califòrnia o la caiguda sense conseqüències greus al Tour de Valònia. Tot i això, amb la 8a posició a Burgos, de la Cruz havia demostrat que estava en condicions de disputar la seva 6a vuelta. Recordem que el seu millor resultat en una gran va ser la 7a plaça del 2016 amb victòria al Naranjo i mallot vermell inclòs. L'actual edició de la Ronda Espanyola començarà dissabte a Torrevieja i acabarà el 15 de setembre a Madrid.
El Centre d'Esports Sabadell presentarà avui a 6:45 de la tarda el seu últim reforç, el davanter Boris Garrós. L'escenari triat en aquesta ocasió ha estat el municipal de Torre-romeu. L'equip, mentrestant, és a 72 hores de l'estrena a la Lliga contra el Castellón. Els últims debuts, això sí, no han portat excessives alegries per l'afició arlequinada. Ho repassa el nostre company Adrián Arroyo.
Les xifres històriques no fan ser massa optimistes als arlequinats en la prèvia d'una nova estrena a la Lliga. L'anàlisi numèrica, això sí, deixa titulars prou sucosos. El primer, el de diumenge, serà el quart cop consecutiu que el Sabadell arrencarà la Lliga a casa. Ho va fer l'any passat, l'anterior i també l'altre, però en cap d'aquests tres casos va guanyar. Empats contra el Peralada i l'Elche i derrota per la mínima contra l'Ebro. De fet, hem de remuntar-nos 6 anys per veure una victòria sabadellenca que la primera jornada va ser el 2013, golejada 4-0 contra el Mallorca. Si busquem l'últim triomf en una estrena de Lliga a segona B, hem de tirar molt més enrere a l'hemeroteca. Va ser l'any 2008, fa 11 temporades, Sabadell 1, Ibiza 0. Des d'aleshores, 4 empats i 2 derrotes. I si anem un pas més enllà i cerquem l'última estrena amb victòria contra un equip valencià, marxem ja a principis del nou segle. Ni el 2017 contra l'Elche, ni el 2015 contra l'Eldense, ni tampoc el 2009 contra l'Ontinyent, l'equip va aconseguir la victòria. Per això hem de marxar fins a l'any 2000 per viure un debut a la Lliga contra un equip de la Comunitat Valenciana en triomf arlequinat. Però va ser precisament contra el rival de diumenge, el Castellón. La victòria va ser, a més, amb golejada 1-4 a Castàlia, amb gols de Vinuesa, Diego Torres, Egoitz i Sala. És ben curiós perquè l'any anterior també es van creuar sabadellencs i orelluts a la jornada 1, en aquell cas a la Nova Creu Alta, i també va guanyar el Centre d'Esports amb un solitari gol al temps afegit de Xavier Alberdi. Per últim, si agafem les dades d'aquestes 20 últimes temporades, els números s'igualen una mica més que no pas els últims 5 anys. Durant aquest temps, el Sabadell ha estrenat la Lliga guanyant 6 partits, n'ha empatat 6 més i n'ha perdut 8.
El Centre d'Esports, per cert, ha anunciat fa uns minuts que ha superat la xifra dels 2.000 socis marcada com a objectiu abans del partit contra el Castellón. D'altra banda, el filial arlequinat es va estrenar ahir a la pretemporada.
Ho va fer amb derrota per 0-3 contra el juvenil A del propi Sabadell, que venia més rodat abans del seu debut a Lliga Nacional. Nacor Bueno és el nou tècnic del filial.
Al final llevamos 6 sesiones, el martes le metimos carga a los jugadores y pues estamos al inicio de la pretemporada, entonces el juvenil la verdad que tiene un grandísimo equipo, está ya casi esperando para empezar la liga y la verdad que sí, nos pasaron por encima, pero la verdad que es bastante positivo porque bueno, al final podemos ver muchas cosas, jugadores comprometidos, con ganas, otros que les cuesta un poquito más, incluso algunos juegan con molestias porque no quería perderse el partido, bueno, eso se ve en las ganas que tienen los chavales.
encara pel que fa a la pretemporada, el Sabadell Nord va caure golejat ahir per 6-1 en el seu tercer test contra el Castelldefels de tercera. Jairo va tornar a avançar l'equip de Quico Díaz, però 4 gols en els darrers 21 minuts van condemnar els de Can Urià, que encara amb molts jugadors a prova. D'altra banda, el Mercantil es va imposar en l'amistós disputat a Can Rull per 0-2 i la Sabadellenca es va estrenar guanyant el Sant Lorenzo a domicili per 2-3. Avui, a partir de 8:45, Tibida vola romànica després d'aquesta presentació que comentàvem de Boris Garros.
Aparquem el futbol, l'Astralpul Natació Sabadell masculí ja és en marxa. L'equip que dirigeix Quim Colet, per primer cop des de l'inici, va tornar ahir als entrenaments amb un profund rentat de cara. Dels 15 waterpolistes que té a la seva disposició el tècnic del club, més de la meitat són nous.
De moment, Colet treballa amb 8 jugadors del primer equip, més el jove Pep Bonet. També hi ha 4 dels nous fitxatges, el porter Dolorio, el serbi Marco Abramovic i els joves Fran Valera i Òscar Asensio. Dilluns s'han de reincorporar Sergi Cabanes, el capità Òscar Carrillo, els subcampions d'Europa juvenils Roberto Valera i Marcel Teclas, i dos reforços més, l'argentí Guido Martino i el nord-americà Matt Farmer, que està pendent del seu visat. Tot plegat amb l'objectiu de millorar una campanya molt irregular en què l'Astralpul va ser setè i es va quedar fora d'Europa.
El que demanem és que el treball diari sigui serà de la màxima exigència, que tothom doni el màxim de les seves possibilitats, però no solament a la competició, sinó per poder fer-ho a la competició s'ha de fer cada dia, el dia a dia, és molt important. Per això la confecció de la plantilla està encaminat a que això sigui així. L'exigència serà màxima. Màxima què vol dir? Doncs el dia a dia, i després veurem exactament el treball i l'evolució de l'equip, que és un equip completament nou, doncs a on ens portarà, no?
Escoltàvem el tècnic Quim Colet. El primer test d'aquest nou Astralpul masculí arribarà en partit oficial. Serà el 4 de setembre contra el Mediterrani en els quarts de final de la Copa Catalunya.
I un últim apunt, Mercè Pacio ja és a Suïssa per competir a la Grand Raid, tercera prova de l'Alpine Cup i emmarcada dins la UCI Marathon Series. Es tracta d'una de les curses de més prestigi de ciclisme de muntanya i l'expectació que genera és tal que les televisions locals despleguen una àmplia cobertura televisiva.
S'espera una alta participació de molt nivell en la 30a edició d'una prova que uneix les localitats de Verviers i Grimens en la seva versió més llarga, en la qual hi participa Pacios.
Aquí les noies sí que fem la mateixa distància que els nois sèrits, uns 125 quilòmetres, 5.000 de desnivell, i el recorregut és molt, molt, molt exigent perquè estem parlant de més de 5 passos per muntanya, estem parlant de 2.000, i també d'un pas que els ha de fer sí o sí caminant per la seva exigència, i estàs com una hora caminant, i això és quasi al final.
La Grand Raid és, com diem, el tercer capítol de l'Alpine Cup. Pacios va haver d'abandonar la primera prova, la Hero Dolomites, per un tall al genoll, mentre que la segona, l'Envy Race, entraria novena a la meta. La prova suïssa tindrà lloc aquest dissabte.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
Per les dues, és moment de tancar el Notícies Migdia d'aquest dijous 22 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.